Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
I cada setmana una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, gràcies per escoltar-nos i també l'agraïment a la Diputació de Girona que fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat a partir d'ara serà setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo un dia especial en el que estrenem temporada radiofònica. Víctor, com estàs?
Molt bé, encara que no ho sembli, aquesta és la temporada 19-20 d'aquest programa, que això en el món de la ràdio té la seva importància.
Sí, perquè parlar de dues dècades en ràdio és parlar de moltes coses, no? Per aquest programa, Víctor, és cert que buscàvem doncs, una personalitat especial, rellevant també, que tingués a veure amb l'actualitat, i sí, hem tirat també d'una persona doncs, amb la que tenim especial lligam i efecte també amb la trajectòria del programa, no, Víctor?
Sí, perquè d'alguna manera s'ha convertit en el nostre convidat estrella per començar precisament la temporada. I per tant, per la seva visió i per la claretat que té del mercat turístic. I aquesta claretat de vegades li fa dir les veritats que no sempre agraden a tothom.
Doncs, dit això, ja probablement bona part de la nostra intel·ligent audiència hagi adivinat que tenim amb nosaltres el senyor Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de Girona. Senyor Escudero, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Molt bon dia.
Molt bé, doncs, gràcies per acompanyar-nos en el programa. Jo li faré ja una pregunta directa preguntant per d'entrada per al Nadal. Jo no sé si vostès, els empresaris de l'hostaleria, ara que encara podem parlar sense massa estrès del Nadal, si vostès el celebren abans, durant, després, perquè suposo que és una campanya doncs, molt intensa per vostès. Com es presenta, senyor Escudero, aquesta campanya de Nadal 2023?
Bueno, les campanyes de Nadal normalment sempre solen ser bones. Sí que és veritat que són cortes, però, bueno, sobretot les empreses com el cas gironines, però és, aquí, parlant concretament del territori gironí, per qui realment són millors, són en el tema turístic i restauració i hoteler, és per l'interior i perquè, de fet, el resto de la planta hotelera de comarques que no sigui interior i Pirineu de Girona amb la neu, pues el 80% de la flota està tancada. Per tant, ho resumint o ho volquem tot, diguéssim, a interior i Pirineu de Girona. I en quant a turisme rural, sí que és veritat que també està dintre del paraigües de la Federació d'Hostaleria, pues sí que és veritat que és molt bo, perquè el turisme rural és molt atractiu i en aquestes dates doncs, també la gent doncs, se queda en les cases rurals. Si fa fred i neva pels ajuntaments situats a prop de les pistes, doncs estupendo, perquè la campanya serà bona. Si a nivell de restaurant també, sobretot a la ciutat de Girona, doncs la campanya de Nadal se preveu sempre normalment bona, perquè tot i que si va molta gent a la muntanya i a les pistes si hi ha neu, però també hi ha molta gent de ciutat i cada vegada més i és bo, però bueno, han de veure que això realment són 15 dies, 3 setmanes, però bueno, que val més tot això que no tenir res i que realment estem molt contents una mica de com va funcionant tot, però que les campanyes de Nadal i aquestes campanyes tan curtes de Setmana Santa, el problema que tenen és aquest, que té doncs, la dificultat de la curta distància.
Bé, lligat amb aquest aspecte del turisme no d'estiu, diguem-ho així, segur que des de la Federació tenen ja un principi d'opinió sobre aquest projecte de la Generalitat de limitar el nombre de pisos turístics o d'allò que podríeu afectar, evidentment, el sector de l'hostaleria, dels càmpings, en fi, amb tot allò. Tenim la impressió, des dels mitjans de comunicació, que aquesta decisió, aquest projecte de la Generalitat s'ha fet de portes endins, que no sembla que el sector hagi estat massa consultat prèviament. Què n'opinen?
Bueno, nosaltres des de la Federació d'Hostaleria hem de compaginar una mica tot, perquè aquí hi ha gent del sector de l'hostaleria i empresaris que històricament, des de que se va crear la figura aquesta dels allotjaments turístics, tenen allotjaments turístics. El que sí que és veritat que això s'hauria de controlar, haurien de ser tot allotjaments turístics oficialitzats, controlats, i que no hi haguessi doncs, aquestes que està passant ara, l'intrusisme que hi ha per part de gent que ni paga, ni controla, ni això és beneficiós. O sigui, a veure, nosaltres ja estem d'acord que hi hagi els allotjaments turístics, no estem en contra. Però això s'ha de controlar perquè, si no, les ciutats en poc temps seran intransitables, perquè, i també un altre tema, que hi ha un debat important a la Federació d'Hostaleria sobre això, és que els allotjaments d'ús turístic haurien d'estar tots en edificis junts. Però, clar, si vostè té un pis que se l'ha comprat amb l'esforç i sacrifici de la seva vida i ha comprat un tercer i resulta després en el de dalt i en el de baix ja en allotjaments turístics, i que quan vostè està treballant, la gent està de vacances i venen, i normalment, sigui gent jove, sigui gent de mitjana edat, sigui gent gran, fan soroll, i bueno, pues, això molesta, no? Per tant, nosaltres concebim l'allotjament turístic en apartaments o pisos o habitatges, però que siguin tots d'apartaments turístics. El que passa és que això se va utilitzar quan la crisi del totxo, el 2008, l'econòmica tan forta, per treure tota una sèrie d'habitatges que hi havia, pisos locals que no es podien vendre perquè estaven en caixes, en bancs, i van anar doncs, a la societat aquesta que ho agafava tot, i després o sigui, se van tirar per aquesta banda per treure-se de sobre. Però això ha pogut ser, per una part, una cosa bona, per una altra part, ha contaminat les ciutats, ha encarit el preu de l'habitatge, el lloguer, i això és un problema que no sé com ho podrem resoldre. Per tant, és beneficiós per algun? Jo, des del punt de vista que parlo sempre, una mica diguin les veritats, no? Sí que està bé que la gent que els té i que hi ha gent que pugui ser del món de l'hostaleria, però bueno, però s'ha de valorar més coses més, com aquestes que jo estic dient, i tot això ho han d'encaixar i compaginar perquè ningú surti perjudicat. Aquesta seria una mica l'anàlisi que fa la Federació d'Hostaleria dels habitatges turístics. Habitatges turístics sí, però compaginant i fer-ho habitable entre tots i que no molestin i que la gent pugui descansar també les cases que estan compartint amb gent que té habitatges turístics. I si no ho fan, doncs si no compleixen les normatives, ho sentim molt, però no podran ser-hi. Aquesta és una mica la reflexió.
Estem, senyor Escudero, en un moment de balanç i també de previsions. Li demanaré un balanç i una previsió. Les previsions sempre són difícils i a vegades arriscades. I més en un any en aquest 2023, per exemple, que és un any de guerres. No teníem prou amb Ucrània i tenim ara també Gaza. Jo no sé això si té o ha tingut més afectació de la prevista en el 2023 i sobretot si pot arribar a provocar distorsions o moviments o canvis a les previsions de 2024. Com ho veu?
Bueno, nosaltres veiem que el balanç de la temporada 2023 habitual és que el primer trimestre de l'any pràcticament sempre passa el mateix. La flota hotelera de Prince de Girona pràcticament està tancada, la més important. Els mesos de gener, febrer i març, la temporada on sí que funciona, com explicava abans, és l'alta, és al Pirineu. O sigui, i l'any passat, precisament a causa de que no va nevar i de que el clima, doncs tampoc va haver-hi molta neu, pràcticament no va haver neu i va ser dolenta. La Setmana Santa, normalment jo parlo per etapes, no? La Setmana Santa va caure a principis d'abril, quan és una cosa que és una època que acompanya perquè és la millor, ja comença a haver bon temps i va haver, el que passa és que no hem de durar la setmana aquella de Setmana Santa, inclús alguns hotels i restaurants i zones no les arriba ni la setmana. Van tenir una ocupació d'entre un 85 i un 90%. Per tant, jo crec que va estar bé. Després, a nivell d'ocupació, els mesos ja d'abril i maig van ser bons, i semblava que la temporada començava a funcionar, però a mitjans de juny, o sigui, les reserves se van aturar i això se va parar. Per tant, el 22 sí que realment va ser un any potent i el 23 no ha sigut tampoc. A Girona ciutat, a nivell d'ocupació, s'ha treballat molt durant la setmana pel client de negoci, això també durant tot l'any, i se noten alguns clients que no estan a Girona i que des d'allà visiten la província, que diuen, no, estem hostalats a Girona, i se'n van doncs, a Besalú, se'n van a altres poblacions, a Figueres, a Museu, se'n van a Roses, a veure coses de tota la província, que la província nostra és una província doncs, molt rica, és una província petita però ben comunicada i en una hora te poses des de les pistes d'esquí a la platja. I això doncs, també s'ha notat. No? I per lo que fa al mes de juliol, doncs les zones ja en ple estiu, quan a la temporada que estem valorant, que és la del 23, doncs el 80% de les places hoteleres estan totes a la costa, van a bé, com he explicat, però no van a tan bé com el 22, que el 22 va ser l'any, o sigui, que encara arrossegaven el problema de la Covid i la gent tenia ganes de sortir i va ser tot un èxit i ha sigut fins de les dades històriques que tenim la millor. Per tant, hem notat que s'ha reactivat en mercats que són competència del nostre territori, com és Grècia, Croàcia, han vingut Turquia, estan vinguent alguns, i la temporada d'estiu, bueno, el que sí que s'ha notat, el que ja ve passant últimament, són les reserves d'última hora. La gent s'espera per agafar preu i la tendència és aquesta, última hora, reserva, última hora, reserva, última hora, reserva. Aquest seria una mica el resum del 23.
Un bon resum. Sí. Un resum ben detallat. En la seva intervenció, que cada any l'esperem, el Dia Internacional o Mundial del Turisme, el Castell de Biars, va tocar, aparentment, va tocar el que em podríem dir el vora viu quan va assenyalar un dels problemes que el sector ha tingut aquest any i possiblement ja ve d'abans, que és la dificultat de trobar professionals, o si més no, de bons professionals. Com està aquesta panoràmica doncs, de la professionalització del sector, dels que serveixen, des dels hotels, els càmpings, els restaurants? Ens consta que vostè personalment i com a representant del sector els preocupa aquesta situació.
Bueno, a veure, a mi me preocupa molt, al sector le preocupa moltíssim, al món empresarial li preocupa també molt. Però quan parlo del món empresarial, i ara estem parlant de turisme, però sí que m'agradaria fer una mica d'èmfasi en aquest tema, i apartat, o sigui, falta gent en tots els sectors de totes les activitats econòmiques de comarques de Girona, i no de comarques de Girona, de tot Espanya. Estem arribant en un moment, nosaltres estem a la PIMEC, estem a la COEC, estem a la Cambra de Comerç, tenim informació de primera mà, com vosaltres, de lo que està passant, i no és que falti gent a l'hostaleria. L'hostaleria falta gent com falta gent a altres sectors. Sí que és veritat que l'hostaleria doncs, és molt important a comarques gironines i per això se parla més de la manca de gent. I a més ha de ser el tipus de persones que han de ser més professionals, que hagin fet alguns cursos, que hagin treballat, que tinguin experiència. Tampoc és també veritat que per anar a collir pomes, per anar a fer labors agrícoles, doncs tampoc es necessita molta formació per fer de manobres i paletes, i no sé què, el paleta sí, però la resta tampoc, i per fer altres oficis sí que se necessita formació. Que trobem a faltar també doncs aquesta formació que es feia abans, trobem a faltar doncs, l'aprenent que hi havia hagut abans, trobem a faltar una mica doncs, l'amor, el carinyo i la dedicació de la nostra gent als oficis i a treballar. I tot això dius, bueno, i per què passa? Bueno, pues passa per el que està passant, perquè bueno, la societat ha canviat, el món ha canviat, el món ha canviat, i nosaltres estem aquí, en el nostre país, en aquests moments, i tal com vaig dir, torno a repetir perquè això és veritat, amb una repartidora per part de ja no de l'Estat sol, sinó de les diferents comunitats autònomes i tant a Catalunya com a la resta, que bueno, i aquesta aquest aquest tipus de bonifacios que som nosaltres, però nosaltres som una bonifàcia, o sigui, aquí a Catalunya, a Espanya en general, i creiem que aquí tothom té dret a que li donin una ajuda, una paga, una bonificació, doncs, perquè, bueno, perquè pobret, no? Perquè pobret. I d'aquesta manera el que estem és malmetent, vull dir, a la societat, estem criant gent sense els valors suficients de l'esforç, del sacrifici, de la feina, de treballar i de fer les coses com demana, i s'estima més viure amb menys, amb els 17 tipus, amb els 17 tipus de pagues i ajudes que donen les diferents comunitats, perquè aquí estan inclosos els de les comunitats autònomes i els del govern central, no? Quan durarà això? Quan se podrà aguantar? Les empreses podran aguantar-ho, l'Estat podrà aguantar-ho, caro a la recaudació, tot això no ho sabem. Que segurament que un dia passarà, no sé si durarà mig any, durarà un any, durarà, no ho sé, dos, però el que jo dic, que jo tota la vida m'he dedicat a treballar, com la gran majoria de gent que m'està escoltant, que som, jo sóc empresari perquè ha vingut a sis, però jo vaig venir aquí a Catalunya a treballar i no era empresari. I he sigut un treballador que mai ha faltat al meu lloc, ara qualsevol treballador. Jo avui estava en una consulta d'un metge al matí i me deia a l'enfermera, diu, és cara, diu, qualsevol persona que està treballant, si el mires malament o no li agrada o consideren que no li puyen el sol suficient, va ser de base i diu que té depressió. Se pot tirar un any de depressió. Per això m'ho ha dit a mi, sense jo parlar de res, ni sabia qui era, no? I vostè creu que aquí falta mà d'obra, o sigui, estàvem amb un tema, amb un local sanitari. Per tant, privat. Per tant, o sigui, tothom té el mateix problema, és un tema sociològic en aquests moments, i jo crec que això, doncs, s'hauria d'alguna manera de solucionar, però aquí qui ha de posar mà són les administracions.
Amb el que explica el senyor Escudero, quasi que ens dona a nosaltres la depressió, perquè les notícies, déu-n'hi-do, la situació no és òptima, per dir-ho d'una forma. Li vull preguntar abans de cloure, com a empresari, com a persona que també és emprenedor, li vull preguntar per el que trobarem quan anem a la Jonquera, al Gran Jonquera, quina és la situació actual, com estan les obres, quina és la situació en aquest moment?
Bueno, la veritat és que en aquests moments, o sigui, això ja està molt avançat, ja portem 2 anys i mig treballant en l'ampliació, que de fet era el que teníem previst ja quan això van inaugurar això l'any 13, però degut a la crisi que hi havia i tal, doncs ens van aconsellar a les empreses que gestionen aquests centres que no en el moment adequat, nosaltres vam considerar que sí, que era així, ho vam aturar, i ara ja una vegada, després de 11 anys o 12 de Gran Jonquera, doncs hem fa un parell d'anys i mig que vam gestir, doncs, per acabar la segona ampliació, i ja definitiva que seria aquesta, vam bé, aleshores també, el tema de comercialització també està bé, tindrem grans marques allà dintre, ara no puc dir noms ni tinc res, però vull dir, us asseguro que estaré a la inauguració, i és un centre amb unes prestacions guapes, s'estem fent dintre del local més de 1.400 aparcaments, més els que hi ha exteriors, més tots els que hi havia abans, estaríem parlant de quasi 2.000 aparcaments, i jo crec que anem per bon camí. Jo crec que això, molta gent, nosaltres hem fet encosta en enquestes privades allà dintre de el que la gent demanava i el que li faltava al centre i tota aquesta història, i ho estem fent en base a el que ens ha dit el nostre client, el nostre públic. Per tant, doncs estem en aquest camí, de ja això en maig pràcticament quedarà inaugurat.
Doncs ganes de veure-ho, i senyor Escudero, una vegada més, el nostre agraïment infinit per haver estat fent aquestes converses just avui que hem començat la temporada. Una temporada que hem iniciat amb cert retras degut a diferents qüestions, però en qualsevol cas agraïm, com sempre, la seva presència en els micròfons de COPE Catalunya i Andorra. Víctor, acomiadem el senyor Escudero i seguirem.
Moltes gràcies. Encara ens han quedat molts temes en el tinter, però, per tant, d'alguna manera ja l'avisem que tornarà, si ell ho vol, tornarà a venir en aquest programa.
Gràcies i fins aviat.
Jo voldria agrair una mica de la manera que m'has presentat en Víctor com la estrella. Ojalá fos una estrella futbolística. Moltes gràcies a vosaltres.
Salut, fins aviat, estem a la recta final del programa.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs, efectivament, les notícies que ens porta Paco Basso ara mateix.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
La recta final del programa, Víctor, et deixo els honors de donar pas amb en Paco Basso. Endavant, Víctor.
Paco, com estàs?
Molt bé, company, ja ho veus. Aquí, buscant notícies cada setmana per tal de tenir informats els nostres oïdors, que això és bo, perquè així, encara que avui estiguem a dimarts, pues, que sapiguem que el dissabte, el diumenge, tenim ofertes, ofertes de... poden ser gastronòmiques o no, perquè hi entra, volem que hi entri una mica tot, però bé, tenim moltes ganes de trobar coses. Per exemple, podem explicar precisament una que ha passat, però que és molt important, que és el passat cap de setmana es va celebrar la 42a edició de la Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners. Es van participar 232 persones que van portar les seves creacions casolanes. I aquest cap de setmana, el dia 19, a Sant Gregori, no us ho podeu perdre, eh? Una festa impressionant. És la festa del pa i la xocolata. És la seva 16a edició, i és impressionant, eh? Es fa en el centre de Sant Gregori i jo crec que no hi fallaria, perquè a tots ens agrada el pa i a tots ens agrada la xocolata. També tenim festes i més festes. Per exemple, al carai, a Vidreres, trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques. Els dies 18 i 19 de novembre, no hi podeu faltar, eh? Perquè jo sempre dic, el ranxo és per molta gent. L'escudella, pots menjar-ne, sou dos, sou quatre. La sopa, igual. Quina diferència hi ha entre els ranxos i les sopes? Hi haurà un concurs. Venen fins i tot participants d'Itàlia. 16 colles que vindran a fer les seves escudelles, els seus ranxos i les seves sopes històriques. Una festa que no us podeu perdre, ja dic, 18 i 19 de novembre, i que a partir de les 9 del matí es comencen a fer coses. El ranxo de Vidreres, 10 anys de trobades, aquesta és la segona que es fa a Figuera, a Vidreres, perdó. Una trobada impressionant, podeu menjar, eh? Podeu dinar-hi, podeu degustar. Si digueu, ostres, vull quedar-me, que avui és un dia que fa una mica de fred, que sembla que ara ja ha vingut la fred, doncs mirarem de menjar una sopa o un ranxo, que a veure si quina diferència entre el ranxo i les sopes o les escudelles. Penseu que vindran colles històriques catalanes, Albons, Campmany, Castellterçol, Gelida, Isona, la Seu d'Urgell, Pons, Rialp, Talarn, Verges i Vidreres. I a més vindrà el Soler del Catalunya Nord i d'Itàlia, vindran de Piemonte, Baralla. En total 14 colles històriques que ens faran disfrutar. Doncs bé, per aquesta setmana hem disfrutat, volent-vos a donar bones notícies. Amics, fins la setmana que ve, si de vol.
Molt bé, doncs. Dimarts. Paco, cuida't perquè necessitarem moltes notícies i sobretot de les bones, de les que ens portes tu, eh? Gràcies.
Doncs moltes gràcies.
Salut. Gràcies, força i fins aviat.
Salut.
Víctor, només queda que acomiadar-nos i emplaçar-nos a la propera setmana.
Molt bé, fins la setmana entrant, si us plau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.